Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 7. Catalunya celebra a aquesta hora diverses processons. Les més destacades són la processó del Sant Enterrament de Girona i Tarragona i la de les Tres Gràcies de Reus. A Girona la marxa comença i acaba a les escales de la catedral. La novetat d'aquest any és la trobada entre la Mare de Déu i el Crist, una escena que es podrà veure al final de la processó. I a Barcelona avui també es pot seguir el Via Crucis a l'església de Sant Jaume, organitzat per la catedral de la ciutat, i on acaben dues processons que es fan per Barcelona. Veïns propers a la rave que hi ha avui a Sant Jordi d'Esvalls, al Gironès, asseguren que les festes il·legals són habituals allà, sobretot a l'estiu. Es queixen que és impossible dormir per culpa del volum de la música. Són declaracions a l'escena.
Quan és a l'estiu, sí, perquè no pots dormir. Hi ha les festes majors, que també et passa, vull dir que és com una mica continuat. Però i és això, que sobretot són 2-3 dies seguits que no pots dormir, i això és més implicador.
Els Mossos d'Esquadra controlen els accessos des d'aquest matí perquè no entri ningú més a la rave. La festa il·legal ha començat a les 5 de la matinada i hi ha un centenar de persones i una quarantena de vehicles. En cap cas, la policia es planteja desallotjar els assistents. Cuca Gamarra veu justificat que es doni llibertat de vot als parlamentaris en un debat intern dins de cada partit sobre la gestació subrogada. La secretària general del PP i portaveu del grup popular al Congrés creu que cal escoltar totes les opinions en un tema tan polèmic com aquest, sobretot després de l'ús de la gestació subrogada que ha fet Ana Obregón. Gamarra en parla en una entrevista a Europa Press.
Que evidentemente son asuntos de conciencia y asuntos en los que podría estar perfectamente justificado que se desarrollara esa posibilidad de interna dentro de los partidos, pero son decisiones que corresponden a la manera de funcionar de cada partido.
Asegura que el PP estan disposats a obrir el debat amb rigor i responsabilitat. Creu que això és justament el que s'hauria d'haver fet amb altres temes de rellevància social, com per exemple la llei trans del PSOE, per veure-hi els pros i els contres. I els Estats Units investiguen la filtració de documents classificats de la guerra ucraïna a les xarxes socials, concretament a Twitter i Telegram. En aquests documents hi ha els plans dels nord-americans i de l'OTAN per reforçar l'ofensiva d'Ucraïna a la guerra contra Rússia. El govern del país treballa ara per retirar el contingut de les plataformes. Els documents en qüestió contenen futurs lliuraments d'armament a Ucraïna i dades sobre la fortalesa de les tropes, així com plans militars. I ara els esports. Amb Joan Camí.
En joc ara mateix als vuitens de final de l'Eurohockey League entre l'Atlètic Terrassa i el Gantois belga amb 1-1 al marcador. En futbol, aquest vespre arrenca la jornada número 28 de primera divisió amb un Sevilla-Celta, el Ramon Sánchez Pizjuán. Demà també juga el Real Madrid a casa contra el Villarreal. Carlo Ancelotti ha repetit la llista de convocats que van visitar el Camp Nou a la Copa. El tècnic diu que seguiran lluitant la Lliga fins que tinguin opcions. Mendy és l'única baixa de l'equip. El Barça femení ha anunciat fa uns minuts que Caroline Graham Hansen té molèsties al tendó rotulià del genoll esquerre. La seva evolució marcarà el retorn als entrenaments. Aquest cap de setmana no hi ha lliga per l'aturada de seleccions. En bàsquet, el Barça té partit de la penúltima jornada de l'Eurolliga a la pista d'Olímpia de Milà. Començarà a 9:15 i el podreu seguir, com sempre, a RAC+1. I en handbol, el Barça s'estrenarà com a campió a la Sobal avui a les 8 davant el Benidorm en el partit que obre la 28a jornada. En tennis, Paula Badosa jugarà al voltant de la 1 de la matinada als quarts de final del torneig a Charleston. I a la volta al País Basc, victòria de Sergio Higuita en la 5a etapa. El danès Vingegaard continua liderant la general.
I al temps no s'esperen canvis importants aquest cap de setmana. Es mantindrà el sol, enterbolit estones pel pas de núvols prims, i de pluja se n'espera poca. A tot estirar algun ruixat aïllat al Pirineu. L'ambient serà molt suau o fins i tot un punt càlid als migdies i les nits seran fredes. Res més per ara, us deixem amb l'Islàndia i tornem amb més informació a les 9.
Sol d'hivern estem sentint, no, ara?
La pluja, estarà la pluja.
Serà la pluja. Bueno, m'ha posat ella sol d'hivern, l'Estir Rubagosa, que
no,
també
ho veurà. No, perdona, l'Ernest t'ha equivocat.
Despatxada. Ah, vinga, vinga, anem passant aquí, vinga.
Com van els
cables? Com van els cables, vinga, els cables, pim. Has d'anar al Joel Fortuny. Bueno, ha comentat aquesta. El Joel Fortuny,
bueno,
que té ressaca.
Totes les cançons són precioses.
Va passar pipa, es veu ahir, va demanar sushi, jiji, jaja, maromito, maromito va, maromito ve. Niri va, maromito va.
La, centrem, no?
Laia, centra't.
Estic centrada.
Estàs centrada.
No,
estàs
tu. Tu.
Laia, centra't.
Cada dia, d'una a dues, a RAC1, vostè primer, amb Marc Giró i companyia. RAC1, tots som u.
Si són les 7 tocades, això també és Islàndia.
RAC1 Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia, el director adjunt de La Vanguardia i el director i presentador del Tu Diràs, però avui no els hem convidat com a periodistes, sinó per parlar de quan eren els Reis de la Nit. Director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, bona tarda.
Bona tarda.
Rei de la Nit.
Bueno, és una mica presumptuós això, però sí.
Disjockey, ha sigut propietari d'una discoteca i d'un bar musical a Arenys.
Correcte.
Sí, no t'hi vas posar per poc, eh?
No, no.
Aquesta cançó, on et porta?
Aquesta cançó em porta als finals del 79, quan aquesta pel·lícula va triomfar a totes les sales de cinema i sobretot va triomfar a les pistes de ball, on tothom ballava aquesta peça, i sobretot els homes, alerta, perquè aquí, després ja suposo que ho explicarem, les dones ballen més que els homes, però els homes aquí es va llançar directament a la pista.
Aquí van sortir de l'armari, sí, van correcte. Començar a ballar, però clar, correcte. Això és l'any 79, tu quants anys tens al 79?
Doncs jo tinc 17 anys.
I ja estaves...
Encara no, perquè jo sóc del finals d'any, o sigui...
Sí, tot el 63, sí. 16 anys, a punt de fer els 17, i ja començaves de fer de disjockey.
Correcte, sí, sí, sí. A mi m'agradava molt la música i en fi, en seguida em vaig presentar amb una... De fet, no va anar així, ben bé així. Un amic d'un altre amic em diu, ostres, a tu t'agrada la música? Sí, doncs vés allà que busquen algú per posar música. I aquí va començar. El que llavors era el disjockey em va dir, va, vinga, que t'ensenyo. I al cap de, com qui diu, 4 setmanes, ja era jo el DJ resident, que llavors no es deia així, eh? Tot això va venir després.
Ja hi anirem, no? Ja hi anirem.
I tenies nom artístic o no?
Al final sí, perquè es va posar de moda posar noms als DJs, però jo no era ni el DJ resident ni res, jo era l'Enric i ja està. Però llavors, com que tothom, tots els DJs havien de tenir nom, doncs jo era Enric DJ.
Enric DJ. En tot cas, Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia, Rei de la Nit de finals dels 70 fins a finals dels 90, propietari d'una discoteca, d'un bar musical a Arenys de Mar, i DJ encara en actiu, eh? Després anirem també amb això. Però abans fem un canvi de música. I han passat uns quants anys, director i presentador del Tu Diràs, Aleix Pariser, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Aquesta cançó on et porta?
A la sala de Parc Palladium de Sabadell, a la zona hermètica. És que mira, se m'ha posat la pell de gallina, només sentir així d'Agostino, La mort o just. Al centre de la pista, jo recordo quan sonava aquesta cançó, que era l'època en què es va posar de moda els llums, hi havia el disjockey a la zona de mescles, i al costat hi havia una taula tecnològica que tu anaves tocant i s'encenien diversos llums de diferents punts de la sala. I a més hi havia les màquines de fum. I aquesta cançó és aquell moment del subidón màxim que, pa, i sonava la llum i el fum.
Podríem dir que Aleix Pariser, director i presentador del Tu Diràs, és un home de la nit fet a si mateix, diguem, va començar per baix, vas començar repartint flyers. A quina edat?
Jo tenia 15 anys i mig en les sessions de tarda, que era per majors de 16, i jo mig any abans ja vaig començar a repartir flyers al Nyap Buf, que era una altra gran discoteca del Vallès de Sabadell. Sí, sí.
Recolligots.
I després vaig anar a la sala Recolligots. Es deia Office, era un nom brutal. Què ets? Office de la Sal. I recollies gots, et regalimaven els gots bruts pel braç perquè els havies d'aixecar amb una safata pel mig de la pista, la gent et fotia cops. Era molt ingrat aquella feina. Entraves a dins, a la zona privada, on hi havia un rentaplats, que era horrorós. Aquell rentaplats s'espatllava cada 2x3 i, clar, t'havies de buidar els gels, les palletes de plàstic, les llimones que els hi fotien als gots o als combinats. I llavors, posar els gots boca avall, ficar-los dintre el rentaplats, on... Llavors l'altre, ja estaven els altres gots que estaven nets, els posaves en una altra safata, els portaves a la barra perquè s'acabaven els gots. Era realment ingrata aquesta
però
feina.
Però com el futbol, hi ha caça talents, no? I aquests que ho veuen tot, i llavors de Palladium van dir, calla, que aquest tio, escolta'm, aquest no només recull gots, no només reparteix flyers, té pel·lica, presenta bé els actes, que vingui cap aquí i el fitxem amb contracte, llavors ja sí, per treballar tota la setmana de relacions públiques de Parc Palladium. Tornarem a Parc Palladium, tornarem també a Arenys de Munt. Arenys de Munt o Arenys de Mar?
Arenys de Mar.
Arenys de Mar, aquesta discoteca i pub musical que tenia l'Enric Sierra, el director adjunt de La Vanguardia, s'hi afegeix, deixeu-me un tercer home, expert en la matèria, que completes una mica el triangle de la nit de Catalunya, Arenys de Mar, Sabadell i Arbúcies. Fel Feixedes, bona tarda.
Bona tarda, aquí estem per parlar de la nit.
Clar, però vull dir, tu també havies tingut un bar
musical. Jo també havia tingut un bar musical. Val a dir que avui estic molt sorprès. Perquè quan m'heu dit parlaríem de la nit, i vale, perfecte, jo m'imaginava ser tres dròpols en aquesta taula, no? Els que ens hem dedicat a la nit. No?
Una mica ho som, també t'ho diré.
Però, clar, a nivell d'imatge...
La sorpresa és per a l'Eix Pariser?
No, ben bé. Que també, perquè, clar, sents a la nit un programa d'esports, un tio, no?, que l'imatge sempre que tenim, un periodista d'esports, un tio que es cuida, que és molt esportista, bam, 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 i de cop i volta, sense explicar això, dius, hòstia, també ha passat per aquí. El que em sorprèn és Enric Sierra. Clar, vaig a tertúlies, escolto tertúlies, i de cop i volta dir-ho, DJ Enric. Sí, dius, sí. Bueno, tots tenim un passat, no? Vull dir que
tots llavors... tenim un passat i també un present.
I un present, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. I per tant, és allò que dius, la nit és molt ben parida, perquè al final t'acabes trobant tres en una taula que segurament no haguéssim dit mai, i en canvi... No, hem compartit, suposo, moltes vivències, perquè la nit és molt especial.
Què és el que passa a la nit, no? Que t'acabes trobant gent que no t'ho esperaves en llocs. Fel, posa'm una cançó que tu traslladi, pel motiu que sigui, al barroc. A veure.
Doncs aquesta, per exemple, que sona ara, per mi és... La reina, de la nit.
Hosti, no me l'esperava, aquesta, eh? Pensava que em posaries Dire Straits.
Aquesta cançó... és la cançó que en una nit va arribar a sonar 25 vegades.
En una sola nit, eh?
En una sola nit. Aquesta cançó, durant no sé quants mesos, tenia atrapat a tot el poble. Era una cançó que el bar musical era, al final, un graig, tot amb llums i una barra llarga de punta a punta, i des de carrer de la barra el meu soci i jo controlàvem tot. Llavors teníem dos o tres nois o noies, depèn de les setmanes que ens ajudaven, però des d'allà ho controlaven tot. I quan jo veia que al fons del local un grup de noies es posava la jaqueta per anar a la competència, jo mirava el disc i deia Spice Girl, i posava aquesta, i veies...
Entraven.
Xerraven un moment, es tornava a treure la jaqueta...
No pots marxar si et posen Spice Girl.
I elles es quedaven, i cinc o sis dròpols venien a la barra a veure. I llavors era, aquesta cançó generava... Al cap de 10 o 12 cançons veies un altre grup que es posava la jaqueta... Tornem a posar aquesta cançó i va ser molt bèstia aquesta cançó. Això era màgic, això. Això era màgic, aquesta
doncs
cançó.
Jo t'he de dir que jo tenia prohibit repetir una cançó a la nit.
Totalment d'acord, a part Palladium.
No,
totalment.
Correcte. I a més, jo he ensenyat als meus...
doncs imagina't.
...joquis que no es pot repetir una peça
no,
a la nit.
No, segur que no.
A no ser que sigui en cas d'urgència i d'última necessitat.
Oh, que marxi el doncs, públic, no, és urgència no, no, i necessitat.
Va, tu pensa que Arbúcies... O sigui, sí, Arbúcies som els que som. Llavors, si a la nit sortien 300 persones i estaven al nostre bar, cada cop que marxaven era una derrota. Era això, era constantment era això. A la treball que s'obria la porta... Vinga.
I en comptes del barroc,
per sobre de tot, hi havia el negoci. Per sobre de tot.
No, però això que diu ell és veritat. El que passa és que, en el nostre cas, utilitzàvem altres músiques que sabíem que hi ha 50 hits, sí. No? Que sí, dius, sí. Aquests són infal·libles, sí. I llavors... utilitzaves una d'aquestes bales.
A veure, per exemple, tu mateix...
Actualment?
No, en aquell moment, una que diguis... Mira,
doncs mira, en aquell llavors, del 79-80, era aquesta. Que...
Home!
Tu posaves això al cap d'any i ja està.
Però és que aquestes eren dels hits al barroc als anys 96-97. O sigui, Boniem...
Ha sobreviscut.
I tant. I hi havia l'altre, el Daddy Cool, em sembla que es deia, que quan sonava aquella línia de baix, la gent es tornava boja. I era dels temes que també feia que la gent es tragués la jaqueta i es quedés.
Sí, clar, sí. Això estem... Ara hem començat això a finals dels 70, que és quan l'Enric Sierra entra a fer de DJ a Arenys de Mar. Clar, això dura pràcticament 20 anys, fins a finals dels 90, no? Fins que comences a tenir fills, no? Ja veus que la cosa segurament és difícil.
Vaig tenir la meva primera filla i l'any següent ja... vam penjar les botes, però no del tot. Com de
clar, però això, Enric, tot això sí que ho havies de fer compatible, no encara amb fills, encara no en tenies, però sí que ho feies compatible amb el periodisme.
Correcte.
Perquè en aquell temps quina era la teva professió?
jo era... bueno, jo feia moltes coses, però jo era estudiant. O sigui, jo treballava a la discoteca.
Sí.
També tenia... gestionava una escola de mecanografia, que aprofitava també per ensenyar a escriure màquina i després donava classes particulars de IGB i de batxillerat.
Però vull dir que en aquests 20 anys ja vas acabar sent periodista, no?
I llavors, fixa't, a la discoteca, clar, a la costa, quan, després de Setmana Santa ja s'obria cada dia.
Clar.
Maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre. Mitjans d'octubre tancàvem el dia a dia, després s'obria el cap de setmana. Doncs el curs escolar o el curs universitari començava a mitjans de setembre... i el mes de maig i el mes de juny hi ha exàmens a tope. Doncs ja em veies a mi, jo tancant la discoteca a les 5:30, agafant el tren a 6:45 del matí, és a dir, una hora després, dormir en el tren, venir, anar d'Arenys a Bellaterra, llavors era una odissea que no te... Bueno, ara continuo sento, arribava a classe, feia la classe, llavors eren més hores de classe, no les 3 hores que fan ara, eh? Eren 5 hores, torna a agafar el tren, torna, aprofitava per dormir... torna a Arenys, dina una mica, i llavors se'n torna a mi així, dia a dia, durant, sobretot, el mes de maig i juny, i sobretot el mes de setembre i mig d'octubre. Clar, això era compaginar els estudis amb la...
Estudis de periodisme, no?
Estudis de periodisme, efectivament.
I llavors, més tard, vas haver de compaginar-ho...
I també feia ràdio, llavors...
amb feina de periodista,
exacte,
no?
Exacte, i llavors vaig començar a treballar de periodista en un diari... que tenia l'horari del diari i és clar, allà jo era l'home de la nit, el vampir, sí, sí. Amb unes ulleres de pam, ulleres no d'aquestes...
No de sol, eh?
No de sol, no.
Les ulleres fosques a sota els ulls, no?
Les fosques sota els ulls...
És que m'hi sento totalment identificat.
Mira, de fet, t'he de dir una cosa. A Mataró van obrir una tele i em van demanar de fer jo els informatius, no? De les notícies d'allà. I vaig ser un amic, com que jo tenia unes ulleres d'aquestes de sota els ulls, i vaig fer que un amic... fes unes ulleres, jo no necessitava d'ulleres, però ulleres reals...
Per tapar les ulleres, les bosses.
Que em tapava les ulleres reals. I llavors la gent que em coneixia diu... Coi, t'has posat ulleres? Dic, no, és atrets.
Són ulleres, tapa ulleres, diguem. No. Clar, amb 16 anys comences a fer de DJ... però jo t'he presentat que havies tingut, havies sigut propietari d'una discoteca, sí. La discoteca El Quijote, i d'un bar musical. Quan et quedes la discoteca? Quan passes a ser propietari? Doncs, en quina edat?
Doncs mira, jo començo amb 16 anys, que per cert, deies que et fèiem sessions de tarda.
Les sessions de dissabte de 6 de la tarda a 12 de la nit.
Doncs a la meva època, jo, en teoria, a la nit no podia entrar a la discoteca. Però jo tenia 16 anys.
Clar, clar, sí, sí.
Doncs jo era el disjockey que feia ballar la gent amb 16 anys i jo estava il·legal allà. O sigui, no podia ni entrar. Doncs al cap de 3 o 4 anys els tres socis van decidir traspassar-se la discoteca i vam entrar amb un altre soci a la discoteca.
Amb 20 anys vas comprar
la discoteca? Amb 20 anys vaig demanar un crèdit, el meu pare em va avalar, bueno, ens vam tirar a la piscina, sí, sí, i amb 20-21 anys doncs estava ja al peu del canó, era el disjockey barra propietari.
Bueno, o sigui, ser propietari d'una discoteca amb 20-21 anys, això és de triomfador, eh?
I el disjockey, home, devies lligar el que no està escrit.
S'administrava.
Tinc un dubte. Quants cambrers teníeu? Perquè me'n vull fer una idea respecte al que jo vaig viure a Parc Palladium, a la discoteca.
Home,
o sigui, quants en gestionàveu, de cambrers?
No era gaire gran, la discoteca, però en teníem... En total, igual eren 5 o 6.
Val.
Hi havia 3 porters, i després hi havia 2 persones al guardarropia. En total... Doncs,
una quinzena, eren,
Sí, una quinzena de persones.
I vau ampliar el negoci després amb un bar musical?
No, i llavors, clar... Què em vaig adonar? Que les copes en una discoteca són més cares, no? I llavors, alguns anaven al bar de davant a prendre més barat les cerveses o la beguda. I vam pensar, perquè vagin a davant, quedem-nos al bar de davant. I ens vam quedar al bar de davant.
Sí, sí. I així es fa un imperi
així,
de la nit.
Exacte.
Així es fa un imperi
llavors,
de la nit.
Tot el negoci era un circuit que quedava allà mateix.
Un quart en punt de 8. Avui parlem de la nit amb 2 periodistes, amb el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, amb l'editor i presentador del Tu Diràs, amb l'Aleix Pariser, i a més amb el Fel Feixedes, que també tenia un bar musical a Arbúcies. Aleix, tria la música que vulguis i ens en tornem a la zona hermètica.
Home, a finals dels 90, a principis del 2000, quan sonava aquesta cançó, recordo la gent saltant i ballant. Sona el Safri Duo, Bongo Bongo, tu posaves això, i a més et dic el joc de llums que fèiem a la discoteca, el joc de fums, i la gent saltant, només veies mans, cares de felicitat, era una meravella, veure, pensa que hi ficàvem 2.000 persones a la sala gran, i llavors hi havia el primer de Palladium, que era un lloc que va arribar a tenir jugadors del Barça d'aquella època, pilots de motos d'aquella època...
Però venien de clients o els pagàveu perquè
vinguessin? De clients. Era un lloc de moda absolutament al Vallès.
Jo diria que vaig estar a aquesta discoteca...
Tu vas actuar-hi?
Vam actuar-hi.
Me'n recordo, a la meva època.
Abans ho he dit, dic, jo vaig estar aquí, diria que era aquesta discoteca, vam inaugurar com una temporada amb Teatre de Guerrilla,
quan va acabar, hi havia
Xavi Hernández, que vam estar parlant amb Xavi Hernández.
Xavi venia molt, Gerard López, Javier Saviola, venien molt d'aquella època.
Mentre eren jugadors.
Sí, del dia de festa, vull dir, Dani Pedrosa venia molt, però clar, nosaltres va venir Javier Cárdenas de Cròniques Marcianes, que era la rapera, Carmen de Mairena, que era la rapera, Maripau Huguet, el Mikimoto. És que va venir moltíssima gent, perquè era la discoteca de moda, i en el primer era una zona més reservada, que només deixàvem accedir a segons qui, perquè era una sala més petita, i allà, clar, allà trobaves la flor innata.
M'escriu una amiga de Sabadell que em diu: estic esperant que expliquis les teves experiències a Palladium, ho tens molt calladet. Jo no diria res, Avui no parlem de clients, avui parlem...
Aquí tots hem estat a Palladium, em sembla.
Exacte, avui parlem dels que eren propietaris o dels que hi treballava. Tu vas començar a repartir flyers, després recollint gots.
Sí. I llavors faig el salt a Palladium, com dius tu, amb 17 anyets, era a finals dels 90, i com que al món de la nit t'acabes coneixent tot, a la zona hermètica hi havia 30 bars on la gent anava a fer les primeres copes, i 4 o 5 discoteques, que és on la gent rematava la nit, no? O la tarda, en les sessions de tarda. Llavors jo vaig començar a conèixer gent de Palladium, era la discoteca de moda, juntament amb el Nyap Buf, i em diuen: escolta, tens l'àvia, tens do de parlar amb la gent...
Tens pel·lica.
Sí, per què no vens cap aquí i comences a la tarda? Jo amb 17 anys i mig vaig començar a la tarda, i a poc a poc ja vaig anar creixent i vaig acabar portant la sessió de dijous nit, que era dijous universitari, que venia un munt de gent de l'Autònoma, divendres nit i dissabte nit, doncs que a més, com deies tu, vam fer un contracte a la gent de Palladium.
I durant la setmana també treballaves de dia, diguem.
Sí, el Joan Cosp, que era un senyor impecable, no?, com a propietari, el senyor Cosp, em va fer... Jo estic donat d'alta la Seguretat Social en el meu currículum laboral i posa per Palladium S.A. Jo treballava dimarts i dimecres al despatx de Palladium. Hi havia un despatx, allà organitzàvem festes, comptàvem la caixa, parlàvem amb proveïdors, que si has de portar refrescos, que si has de portar l'alcohol, cambrers, cambreres... Clar, pensa que hi havia 50 treballadors a Palladium en les tres sessions, més la de tarda. Era una barbaritat el que movíem allà. I de dimarts i dimecres jo feia despatx amb el director de sala, el Lluís Castellnou, i amb el propietari, el Joan Cosp, i dijous, divendres i dissabte les sessions, i dilluns,
dijous, divendres, dissabte les sessions, què feies tota la nit allà? Què fa un relacions públiques tota la nit allà?
Perquè
jo entenc, per exemple, ell era el propietari, l'Enric Serra era el DJ, no?, que has de posar música, però tu què feies?
Jo sempre dic que és la millor feina que he tingut a la meva vida, perquè a mi em pagaven per parlar, fidelitzar i veure xupitos. Llavors,
fidelitzar
no parelles, ordre, no?
No,
fidelitzar parelles,
fidelitzar clients.
Clients.
La meva tasca principal era evidentment saludar tota la gent que jo coneixia de Sabadell o Rodalia, que venien i que ja et veien, sabies que treballaves allà, sabien que tenies xupitos a la butxaca o alguna copa per convidar algun tiquet de copes, i ja venien: hombre, Aleix, què tal? I et feien la rosca, ja veies alguns que et feien la rosca, d'altres que eren amics que et saludaven. Llavors jo havia de quedar amb aquesta gent perquè tornessin, però sobretot jo havia d'anar a gent que no conegués. La meva feina era presentar-me a un grup de nois, de noies, i dir-los: d'on veniu? Ah, venim de Santa Perpètua a la Moguda, que estava allà al Vallès. Hòstia, què tal? Soc l'Aleix, treballo aquí, anem a fer un xupito. No us he vist mai. Com és que heu vingut? No, perquè un amic d'un amic ens va dir que vinguessin, que la discoteca està molt bé. Ah, perfecte, mira, posa aquí un xupito, brindem. Ei, la setmana que ve veniu, busqueu-me i farem un altre xupito. I aquesta és la meva feina, fidelitzar que tornessi la setmana següent.
Tu creus que la vocació periodística d'alguna manera et surt en aquesta època? Perquè tu comences primer a treballar a la nit, suposo, abans de voler ser periodista.
Totalment,
no?
Sí.
Sí?
Sí, jo crec que sí. Sí, perquè a més, acabes fent de tot. Jo quan era relacions públiques, jo em passejava per la sala, una cambrera li tenia un problema, jo he d'anar a solucionar-li. Després parlava amb un client. Després a la porta em cridaven: tens dos amics aquí que no els podem deixar entrar perquè porten bambes. Aleix surt, jo sortia a la porta. Vull dir, jo una mica intentava que tot anés bé durant la sessió. I a vegades em fotia a la cabina del disc. Okay. A mi m'havia agradat molt punxar. Jo tinc dos plats tècnics encara a casa, que són brutals, I li demanava al DJ que em deixés punxar alguna cançó, o, i aquí és on va la resposta a la pregunta, o li demanava que em deixés parlar pel micròfon a tota la sala i saludar la sala. A mi m'encantava això. Què tal, Palladium? Bona nit! I bom, i pujava la música. Era brutal poder fer això. I jo crec que em ve una mica d'aquí. Sí,
el primer micro l'agafes en una discoteca, no?
Segurament. Primer a la sala i després a Palladium segur que em van deixar parlar amb el micro.
Canviem de ritme una mica.
Ara, ara, ara.
Ai, les arrambades.
És una victòria segura.
Ah, però això l'has aparegut, les lentes,
sí.
No?
Sí. Mira, en l'època que jo vaig començar era obligat posar almenys dos vegades els lents. Val? Obligat vol dir que la gent t'ho demanava.
Això es va perdre, els 90?
Sí,
val,
no, ja t'ho dic. Ara
no ho has viscut, no, això. No, això es va perdre totalment.
No, que a Palladium, perdona, a Palladium hi havia un moment de la lenta que posaven Crazy d'Aerosmith, que era aquell moment en què si tu t'havies estat fent, bueno, ei, contact,
match,
no?
Match,
amb algú deies, ara és el moment que t'ha de mirar perquè et treu a ballar i llavors t'arrambes una mica més. Però sí, també hi era, també hi era.
Ritme constant.
Tu estaves treballant massa.
Sí, el que passa és que la perspectiva en dos dècades o en tres dècades ha canviat això. Mm-hmm. Bueno, una barbaritat. Això que tu dius de parlar pel micro, jo vaig començar a parlar pel micro, vaig ser dels pocs primers DJs que parlaven pel micro en aquella època i era la bomba. Els estrangers, els turistes, els guiris, quan venien, em gravaven. Em gravaven.
Però ho feies molt sovint? Perquè nosaltres
molt
fèiem
sovint.
Només la presentació.
No, no, no.
En el moment àlgid.
Jo cantava, els animava.
Sí? Clar, clar. Nosaltres
hands
no.
Up, bueno, parava la música, els feia cantar amb ells. No, no.
Era un show, era un show.
Era un show, era un show. O, per exemple, posàvem, en lloc de discos, posàvem videoclips. Punxaven videoclips,
sí.
I llavors apareixia una pantalla...
Amb gent... teles penjades a la paret,
correcte,
sí, també ho fèiem, sí,
això.
Sí,
també va desaparèixer, no? Llavors deia els dos lents. Hi havia les sessions començaven molt abans, començaven a les 10, perquè la gent sopava abans. Llavors, arribava un tipus de públic que eren més grans, eren parelles grans, i llavors a la una havies de posar-li els primers lents. A la una, quart d'horeta, i eren lents més carques, tal. Llavors, començava la tralla, i allà a les 3, doncs, havia de sonar el Without You de Harry Nilsson, o per exemple, la cançó que feia la transició entre el lent i el que venia després. Aquesta comença lenta, però després s'anima.
Clar, ja,
llavors ja es comencen a separar les parelles, comença... tal,
i llavors ja pot tornar al festival,
ja
diguem,
festival, no? Llavors, en aquella època, llavors, el festival, a partir d'aquella hora, a les 3 o així, ja començava a canviar el tipus de música. Ja era un altre rotllo, ja no era tan disco, tan ballable, sinó, en el nostre cas, nosaltres apostàvem molt pel rock, o apostàvem molt per el rock espanyol, no? Tal. I una de les peces que eren infal·libles i no podien fallar en una sessió del Quijote a partir de les 3 era aquesta.
Rebel Rebel del David Bowie, o van sentir amb el People's Day aquest del Jackson Browne, sí. Que llavors va acabar vivint a Barcelona, el sí. Jackson Browne, no?
I encara fa bolos per aquí.
El barri de Gràcia. Tu hi veus alguna connexió, Enric Sierra, entre el periodisme i la nit?
Doncs mira, una mica sí, perquè, a veure, sobretot els que estem darrere de l'escenari, no? O sigui, una cabina de disjockey o darrere de la barra. El periodista és tafaner de mena. Li agrada saber coses, no? Què passa? I quan tu estàs al darrere d'una cabina o al darrere d'una barra, te n'assabentes de moltes coses. El que passa és que a diferència, jo això sí que soc molt clar, a diferència del periodista, que després tens una plataforma per explicar-ho seguint un codi deontològic, etcètera, etcètera, jo crec que en la nit hi ha imposat una mena de secret de confessió. O sigui, tu no pots anar explicant què has vist a fulanita o a fulanito fotent-se el lote al teu local.
Al final s'acabava sabent, però no ho pots explicar.
No ho pots explicar. O que resulta que estava amb un altre.
Sí, per això dic.
O sigui, tu ets una tomba.
Bueno, o que has vist, parlava ell de personatges famosos que anaven en la seva discoteca per parlar d'hi, a la teva discoteca. Home. També deus haver vist personatges famosos en situacions una mica lamentables, sí, no?
Efectivament. Totalment. Molt lamentables.
Fins i tot potser protagonistes de la informació que l'endemà potser els has d'entrevistar.
Actors, periodistes, polítics, sí, sí. Agents de l'ordre...
Sí. I ara que hi ha prescrit, no es pot dir?
És que hi ha secret de confessió.
Hi ha secret de confessió.
Sí, això no caduca. Això no caduca, el secret de confessió.
Jo va coincidir que quan tenia el pub, jo era peixater. Jo els divendres m'aixecava a les 5 del matí i m'anava a dormir a les 9 del matí, o més. I clar, el dimarts, quan tornava a començar la jornada de la peixateria, venien iaies i mares. Hola, t'hi va venir la meva filla allà al teu bar, eh?
Què tal, no?
No sé pas què hi fan, perquè ella no li agrada veure. I pensava, les seves filles, ah, és la que vam treure ombros, sí. ho va treure tot perquè s'ho havia begut tot. Sí, bueno, estan per allà xerrant. Pensava, si aquestes mares sapiguessin, és que, bueno, era un escàndol.
Jo he portat gent, clients, jo amb el meu cotxe, a casa seva.
Ja, sí.
I també tenim imatges, fotos, de llavors, això sí que ja no és secret de sumari, Arenys hi havia la policia, que tenia un patrol, no? L'antic patrol de la policia. Doncs jo tinc fotos del patrol ple de turistes, carregat de turistes, que el patrol els portava als hotels.
Això és sedició.
Pujar el patrol de la policia.
No, era la policia que deia.
La mateixa policia.
Que deien, preferim això que després a detenir-los.
Fel, va, una altra cançó que ens porti al barroc, aquest pub que tenies arbusses.
Una cançó que a mi m'agradava molt, sobretot els divendres.
Estic escoltant les cançons que posen i m'entren ganes de sortir.
Sí.
A tu t'entren ganes de tornar a tenir el pub?
No.
Què passava en aquest pub que tenies?
Arbúcies és diferent d'una... O sigui, ja havíem de concentrar-ho tot. Llavors, el divendres era, nosaltres en dèiem, la nit de les cerveses. Venia molta cervesa i la música era més rock and roll, era més guitarrero. El dissabte hi havia els sopars de colla al poble, tothom s'arreglava més... I val a dir-ho, sortien més noies que no pas el divendres. I, per tant, el dissabte era la música més discotequera, més de cubates, no?, del whisky amb taronja, i la música era molt més ballable que no
Chupitos,
pas el divendres.
Chupitos, n'hi havia?
Molts. Teníem el metro de Chupito, que era una fusta que feia un metre, de la mida que havien els gos de Chupito, 22 Chupitos, i llavors entraven 3 o 4, i metro de Chupito. I el que feien...
Compraves 22 Chupitos de cop.
Sí, compraven un metro, i eren 22 Chupitos, i llavors era... Nosaltres servíem el que volíem. Des de la llima bosca amb llima...
No podies ni triar.
No, nosaltres els posàvem. I llavors hi havia... A Arbúcies va passar una cosa, un fenomen una mica estrany. Quan vam obrir, la setmana abans, jo vaig fer la comanda amb una distribuïdora d'alcohol, i va una caixa de whisky, una caixa de vodka, una caixa d'això... I em diu, si vols, per aquí darrere aquest prestatge hi ha una beguda que es diu Estró, que és un ron de 80 graus que no es veu. Però dona un segell de que tens aquest ron que va molt buscat. Però amb una ampolla, això, per tenir-ho aquí. Molt bé. Obrim el primer cap de setmana i quan torna a venir el dimecres al comercial em diu que fa falta una caixa de whisky, ho hem venut tot, una de ron, i una ampolla d'Estró 80. Diu, hòstia, se us ha trencat. Dic, no, s'ho han begut. I el tio, no, m'ho diguis, això. Dic, sí, però és que té 80 graus. Dic, ja, però aquí tenien 7. I després vam estar els primers mesos que tot era mitja caixa d'Estró, 4 ampolles d'Estró, i fèiem xupitos d'Estró en aquest metro. N'hi havia un, que era l'Estró, que era la sorpresa. Llavors 3 o 4 començaven a beure, sense saber què bevien, i hi havia un moment que es bevien un xupito d'Estró, i tant com entrava, tornava a sortir tot, perquè 80 graus el cos
nosaltres,
no aguanta.
Nosaltres teníem un combinat, que el vam inventar nosaltres, que es deia The Little Bird Falling Down, que vol dir el petit ocell que es cau. I hi havia algun valent d'aquests, sobretot me'n recordo un que era un danès, que deia, no, posa'm The Little Bird Falling Down. I el tio se'l bevia a raig, o sigui, d'una beguda. Es va veure tres, va caure desplomat a terra i va estar 3 dies dormint a l'hotel.
Sí, 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 sí. Nosaltres teníem, no sé si us recordes, la Maria Xinxó, que havia vingut algun cop a Palladium, el whisky Peach, que era el whisky aquell amb sabor a préssec.
Allò mata.
Dolç horrorós, però allò era el xupitos. Era barat i ho anava estirant. I després, hi ha un concepte que has dit ara, sortien més les noies. No sé si us passava també... A les noies, pràcticament se les convidava gratis a entrar a les discoteques i als pubs, i els nois havien de pagar, perquè eren un reclam.
Era masclisme
pur i dur. Sí, eren un reclam. És a dir, no, les noies entren, i els nois, si veniu abans de les 3 de la matinada, en el cas de Palladium, teniu un descompte. Si veniu després de les 3 de la matinada, perquè heu estat als bars, pagareu l'entrada. Les noies no pagaran, perquè eren un reclam perquè els nois anessin allà. I en el tema de la música, només un detall més, que és que ja no passa això. Abans, jo recordo que he parlat amb el disjockey que teníem en aquella època, el DJ Pepero, es deia, allà a Palladium, era un dels disjockeys que vam tenir. Ell, la seva feina durant la setmana era anar a buscar discs de vinils nous, que no haguessin sonat, i presentar-los a la sala, presentar-los als clients.
Anava a Londres.
Clar, això ja no passa. I em va explicar una anècdota. Hi ha una cançó, la puc posar molt ràpida, la 14, la número 14, que és Point of View Boulevard. Aquesta cançó la van a buscar... Aquesta cançó, jo crec que tots la reconeixeu, la va estrenar a Palladium ell i es va apagar a la sala. I es va apagar, la gent marxava. No sé, la gent va fer com... Se'n van anar a seure, teníem sofàs, o van anar a la barra, es va buidar una mica la sala. La setmana següent la van començar a posar a la ràdio i va ser un hit. Des de llavors te la demanaven a la cabina. Sí. Però perquè veieu com han canviat els temps.
Però no? El DJ Pepero no sabia que quan la cosa s'apagava havia de posar això.
Que això aixeca un mort.
També la posava, també la posava.
Jo volia anar a un altre moment, diguem, un moment que jo crec... Exacte, aquí, posa-la, que és... Almenys en el cas de Per Palladium, sonava això en un moment determinat, no sé si l'Enric Sierra, el Quijote Arenys, tenia una cançó i tu, el Barroc, en tenies una altra, que és la cançó que tanca.
Que tancava,
la cançó que s'acaba la nit. Què passava en aquest moment a l'Eix Pariser, a Palladium, quan sonava el Purple Rain?
És que a més, sempre que la recordo, tinc flashos d'aquell moment. Era, sobretot era el primer, ho havíem fet servir a la sala gran, també, però el primer de Palladium, quan sonava aquesta cançó, era la primera tonada i les llums feien puf, i s'encenien de cop. Eren les 6, quarts de 7 del matí, i deies, ja s'ha acabat, no? Era una sensació de buidor. I...
Però tu llavors et havies de quedar a treballar o no?
Hi havia dies que no podia, per motius
X,
però...
Molt X.
No, també em refereixo que hi havia dies que sense voler havies un xupito més del compte i deies, escolta, em porteu-me a casa, que jo no em puc...
Però no dic perquè cadascú tenia problemes per tornar a casa, però els que treballàvem en discoteques, o Enric, tu que és el propietari, volia dir que a partir d'aquí quedava molta feina.
No, però no ens quedàvem nosaltres, Jo recordo que escombràvem una mica i ja està. Llavors, el dimarts passàvem números nosaltres.
I què fèieu, les 6 quarts de 7, quan acabava la sessió?
Es tancava el... Jo moltes vegades posava aquesta, el Purple Rain. També posava una que es diu del grup Pombo de Puerto Rico, que es diu No hay cama pa tanta gente. Pa fuera pa la calle, és boníssima. Boníssima. I l'altra, Vete conmigo la cama, que també estava molt bé. Sí, hem tingut diverses. Però clar, quan ja feies fora la gent, que trigava...
Trigaven
molt.
Hi havia un quart d'hora, 20 minuts, els porters havien d'entrar i dir, va,
llavors s'havia d'escombrar. Els cambrers havien de carregar les neveres.
Però això ho anàvem fent a vegades, ja. A les 6 del matí, quan anava buidant la sala, anàvem omplint neveres.
No, reomplíem les neveres. Es feia d'allò i es passaven comptes. Llavors, clar, a mi em tocava passar comptes i veure que les caixes quadressin i que no s'anés ningú sense... I això podia estar una hora més.
Aquesta quina és?
Aquesta.
No hay cama pa tanta gente. No,
mira, la tonada és boníssima.
Aquí la gent desfilant, no?
La tornada diu, pa fuera, pa la calle.
I Arbúcies, què passava? Tu també et quedaves a quadrar caixa?
Bueno, esclar, és que Arbúcies amb el meu soci i jo. Vull dir, nosaltres sí que teníem molts cops un parell de cambrers o cambreres i un noi que a vegades ens ajudava a posar música, però nosaltres omplenàvem neveres, posàvem els gots a dins, sortíem a recollir gots, però fèiem de relacions públiques, fèiem xupitos amb el client.
Ara.
Pa la calle! Vámonos! Pa fuera! Jo recordo un cap d'any...
Hòstia, si eliminen el Madrid, la posaré aquesta. O ella per la calle.
I me la dediques.
I te la dedicaré, Enric, i tant, a veure què passa.
Jo recordo un cap d'any que devien ser les 8 del matí, la gent no marxava, el bar a tope, unes 300 persones allà amb una juerga tremenda, i jo vaig sortir fora a fer un cigarro i vaig veure passar els Mossos, i casualment era un mosso d'Arbúcies, amic. I el vaig parar i dic, fes un favor, fes una volta, ara que no ens veu massa gent, entres i els fas fora. I anaven ell i una companya mossa, i entreu i el seu fora amenaçant una mica que ja està bé. O sigui, perfecte, jo entro dins i dic, com us facilito, us dic, ara ve els Mossos i això s'acaba. Entra els Mossos... Clar, va entrar una mossa... aquesta rossa, què vols veure? I jo, i li vaig dir, aneu,
que això... No ha sigut bona idea.
No acabarem bé. Vull dir, hi havia una hora que era impossible. L'única sort que teníem és que a 100 metres hi havia un bar... que llavors hi anàvem els més nocturns a esmorzar, que feien callos, peus de porc, torrades amb botifarra, i a les 7 del matí els que teníem al bar i els 4 que havien quedat, que aquella nit havien d'anar cap a casa, ens anàvem a esmorzar i la manera de fer... Va, que ens anem a esmorzar, i llavors ens emportàvem l'última trup cap a esmorzar.
Doncs el Quijote estava a 30 metres de la caserna de la Guàrdia Civil.
Molt bé.
No, i llavors venien els guàrdies civils i a vegades dic, ja està, venen aquí a tancar-te. No, venien a prendre la copa. Venien a prendre la copa.
Escolta, em dèiem això, que l'Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia, ja no té la discoteca Arenys de Mar, ja no té aquell bar musical, però continues exercint de DJ sí. amb dates assenyalades.
Sí.
Canviem de música, anem a cosa actual, de dir, ara quan et toca punxara i dius, escolta'm, què has de posar ara?
Sí, jo poso música de, com dic, de ayer, de hoy y de todos los tiempos, és a dir, música molt fiestera, molt de ballar, perquè quan fem bolos per festes majors, per revetlles, o ara, per exemple...
Tens una targeta, Enric?
Sí, la nit de cap d'any, que vam fer un bolo al mig del carrer, etcètera, no? I llavors és tralla, o sigui, molt de ballable. Però, per exemple... posem d'abans, que abans hem posat música, però d'ara també, i aquesta és una de les que triomfa. Això és un llenapistes.
quan poses una cançó, fins i tot ara aquí a la ràdio, no?, que estem simulant com si l'estiguessis posant de DJ quan fas aquests bolos, et canvia la cara, Enric,
sí,
no sé.
Sí.
Què té això de posar, que està, diguem, allò una mica elevat de la gent, poses una cançó i...
Mira, és un subidon, és una sensació de que, sobretot quan la gent respon, eh? Quan la gent no respon, és una depressió absoluta. Dius, ostres, em retiro ja.
Mira, Enric, és com fer un monòleg i no fer riure, o que no faci gràcia.
Sí,
és exactament aquesta sensació, sens dubte.
Tu, des de que fem bolos a la discoteca, hi cabia la gent que hi cabia, però ara en els bolos hi poden juntar-se 4 i 5.000 persones.
Bueno.
Clar, quan tu veus 4.000 o 5.000 persones que t'estan ballant i estan fent els mateixos gestos que tu, que els estàs animant, o que pares la música i et canten el que tu vols que cantin, ostres, et sents una mica Bruce Springsteen, per entendre's, no? Salvant les llistes. És una satisfacció brutal, perquè tu estàs allà per fer-los feliços, no? Perquè s'ho passin bé, i estàs veient que s'ho passen bé. Per tant, és increïblement brutal. I una altra també que no falla mai, i que és de molta actualitat, és aquesta que...
Home,
llena pistes, absolutament. El que passa és que aquesta es posa abans.
Sí, és veritat, és de més hora. Però si has de marxar a fer un pipí, és de les que, no, que et quedes a la sala. Sí, és l'efecte wannabe, també.
Perquè tens escaleta quan punxes o ja és la memòria, diguem?
És la memòria.
I sensacions. No?
Sí, sensacions.
Veure el públic, clar, que passa.
Jo hi ha vegades que m'enfado molt quan veig a discjòqueis que van amb la papela feta, sí, amb la llista feta,
no.
I passi el que passi, peti el que peti, la fan complir. No, escolta,
no.
Tu depèn de la gent que tinguis, això demostra que tenen poca discografia en la ment, no? Sí. La memòria. Sí. Peti, o sigui, tu mira la gent, mira les cames, mira com es mouen, i a partir d'aquí... prova.
Però és cert que ja devia d'haver-hi un increixendo, no? Almenys en aquella època hi era, no? Perquè obries a les 12, quarts d'una de la matinada, després de la sessió de tarda, havies netejat la discoteca i anaves obrint poc a poc per Palladium i la gent acabava de sopar, arribava als bars del costat, feia una copeta allà a la zona hermètica, a un bar, a un pub, i fins a quarts de dues, les dues no arribava. Llavors aquella música havia d'anar tranquil·la. I jo recordo que a partir de les dues, quarts de tres, era quan les sales començava a omplir, ja notaves allò, el fervor, i sonaven cançons com aquestes, que això és una seca pistes, eh? classe. La gent feia el robot, ballava així com el robot, recordeu? Aquests moviments així una mica estrany.
Sí, com ballàvem, també.
N'hi havia d'altres que això... clar, és que eren moments en què de cop i volta el disc, i que això jo vull reivindicar des d'aquí la feinada que feien abans. Amb un disc tocant amb la mà, era un ofici. Havies de quadrar tocant el disc amb la mà, les dues cançons alhora, i llavors en el moment precís fer el canvi perquè sonessin coses com aquesta. O, per exemple, n'hi ha una altra que a mi em recorda moltíssim a Palladium, que és aquesta.
Ja hi soc.
No, és que et venen flashos a la memòria, no?, de quan sonaven aquest tipus de bands italià o house. En aquell moment hi havia un house també molt interessant, vocal, cantadet, no?, que eren hits espectaculars. Però és que allà a Palladium era una festa més enllà de la música.
I tècniques com posar una moneda sobre de la càpsula de l'agulla del disc perquè no saltés el disc, perquè, clar, si no tenies ben net el disc, la poca pols que podia haver a la discoteca...
Et saltava.
Feia saltar l'agulla.
Això era molt ridícul, Enric, eh?
Molt ridícul.
Molt ridícul.
Això, jo posava una moneda de 25 pessetes, que llavors eren pessetes, perquè l'agulla no saltés. Per exemple, hi havia trucos d'aquest tipus.
Bé, hi havia vegades que el disjockey nostre anava a buscar una aigüeta a la barra, no? Sortia al moment de la cabina, 30 segons. Com li saltés l'agulla o la discoteca es quedés, estaves absolutament mort. I jo vull reivindicar, per acabar aquest relat que faig de Palladium, una cosa que és que jo crec que vam ser una mica pioners a final dels 90, principis del 2000, amb una gent que era una família. Jo recordo els estius tancar la discoteca juliol i agost i arreglar-la nosaltres. Vull dir, pintàvem els lavabos, pintàvem la sala nova per estrenar la nova temporada on van venir els teatres de guerrilla, arreglàvem portes, arreglàvem llums entre nosaltres, els mateixos treballadors, no?, els que hi eren més en el dia a dia. I després érem uns pioners perquè vam fotre un cotxe dins la discoteca. No era anar a ballar i a fer copes, era viure una experiència. I llavors cada dia pensàvem una festa diferent i alguna cosa diferent. Vam fotre motos a sobre els pòdiums. Vam fer una pista d'esnou a dintre la discoteca, vam posar-hi animals, van venir els castellers de Sabadell, els Saballuts, a fer uns castells davant de la discoteca. Era un show més enllà de la música i de ballar.
Jo vaig parir, jo tenia la discoteca per la música, per la gent, i l'altra per parir coses. I una de les coses que vam parir, que més m'ho han recordat, va ser un any per Sant Joan. Feia molta calor els dies previs a Arbúcies, molt. Llavors l'altre pub, la competència, tenia aires condicionats, nosaltres no, i vam dir, ens hem d'inventar alguna cosa perquè la gent vingui aquí. I vam muntar una piscina de 3.500 litros a dins, amb un espai doble que aquest, no massa més gran, una piscina. I aquella mateixa tarda va començar a girar el temps, va començar a ploure, va començar a entrar un fred a Arbúcies, i teníem la piscina muntada, que havíem, amb l'aixeta de rentar els gots, havíem omplenat 3.600 litros, 12 hores, amb una manguera.
Gastant aigua.
I a la tarda comença a ploure i es comença a girar el temps. Ja teníem la piscina plena, havíem anat a comprar moltes coques de Sant Joan per regalar als clients. Comença a entrar gent a les 12 de la nit, i els primers que entren anaven vestits amb banyador, amb una barca petitona, la posen a la piscina i es tanca la piscina, i els 3.600 litres van quedar a dins el pub. La resta de gent va començar a sortir del pub i se'n van anar a l'altre pub, que no hi havia aigua i que s'estava bé. I llavors van quedar amb 10 o 12 coques, amb el pub ple d'aigua, i amb els socis ens van mirar i van dir, què fem? Tanquem, i ens vam anar a l'altre pub de festa, i va ser un Sant Joan ruïnós, però ens ho vam passar de conya.
Nosaltres també fèiem de tota festa, vam convertir la discoteca en una selva, etcètera, moltes coses,
sí,
però
sí,
el
sí.
Més així notori és que vam fer una corrida de toros, però amb porcs, amb porquets.
Què dius?
Sí, i vam fer un concurs i a veure qui torejava millor els porquets.
Totalment prohibit, ara, imagina't.
El que millor ho feia, li regalàvem el porquet.
Escolta'm, acabo. Només us demano una reflexió per acabar. Hem parlat molt de la nit amb l'Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia, amb l'editor i presentador de Tu Diràs, l'Aleix Pariser, amb el Fel Feixedes, cadascun d'ells treballava la nit i ha treballat durant molt temps. Què té la nit? Som altres persones, Enric, a la nit, sí?
Sí, absolutament. Absolutament. I per això dic que hi ha un secret de confessió. És a dir, ara ens veiem aquí, tots som periodistes, treballem en la nostra professió, farmacèutics, el que sigui, taxistes, però quan surts et converteixes en una altra persona. Per diverses raons, i diferents motius. Hi ha alguns que perquè van a caçar en el sentit d'una parella, una relació, perquè van a passar-s'ho bé, perquè van a desinhibir-se, perquè van a oblidar-se dels problemes, i llavors es transformen.
I potser la mateixa nit, millors i pitjors persones.
Efectivament,
no?
Efectivament. I aquí surt el millor i el pitjor d'una persona. I jo crec que sí, la nit és absolutament un altre món, i un altre món també per moltíssimes persones. Ja, de fet, quan ens disfressem per sortir, tant dones com homes.
No vas americana, com ara.
No, en absolut. I a més, jo porto sempre un barret tipus Indiana Jones.
Ah. No, té raó. És, jo crec que és una transformació perquè no deixa de ser un alliberament, no? Sortim de les nostres vides rutinàries i, per tant, ens deixem anar d'alguna manera i ens transformem, ens disfressem per veure'ns elegants. I el fet que les discoteques, això està molt ben trobat. Llums baixes, tens menys visió de tot, sembla que la gent et veu menys.
La llum negra, que
la llum negra fa molt, també l'alcohol, vulguis o no, no, desperta tots els teus sentits i també les ganes de fer broma o de deixar-te anar. Ara, jo, per fer la reflexió final, jo vaig deixar-ho després de 7 anys amb 25 perquè em vaig acabar fins als nassos del món de la nit, també, no? Perquè ja has d'anar amb cert compte. El món de la nit t'ofereixen moltes coses, hi ha molta gent que va allà a guanyar-se la vida de forma no ètica o no legal, i per tant has de vigilar amb l'alcohol, perquè pot crear addicció, amb les drogues i amb moltes coses.
I podries
més, no?
Tornar? Jo, amb una bona oferta?
Jo ara mateix no.
No.
Jo potser hi tornaria com a propietari, i des de fora, veient-ho des de fora, però crec que és molt esclau i jo vaig acabar fart de somriure i de parlar amb més de 1.000 persones cada nit. I mira que m'agrada parlar, eh?
Jo si tornaria? No. Ja, no, és que la nit... La manera que jo la vaig viure... Jo la vivia, també. Jo treballava, però la vivia. I, per tant, van ser 5 anys que... Hòstia... Jo no...
No fotis això, Ferrus, no pots posar això ara, home, vull dir, perquè estem acabant i no acabarem...
Has de posar a la calle, no hi cama patat de gente.
Us ho vull agrair molt, perquè m'està escrivint molta gent que s'ho està passant molt bé, de debò.
Jo acabo amb una frase. Jo vaig lligar per sobre de les meves possibilitats en aquella època, perquè jo era lleig com un pecat. Però la discoteca i el món de la nit és el que té. Que a vegades, no, sense voler, et desinhibeixes i lligues.
Jo vaig fer molts amics i amigues.
Gràcies, Aleix Parisset. Escoltem d'aquí una estona el Tu Diràs, perquè aquest senyor és l'editor i presentador del Tu Diràs, i Enric Sierra, et llegim a La Vanguardia, director adjunt de La Vanguardia i, a més, dir jo que hi encara en actiu. Fem una pausa, intentem continuar com puguem.
RAC 1.
Hola, Carme. Que em pots passar el telèfon de l'empresa que et va posar la gespa artificial al jardí?
Césped Solución. 902-481-483.
Césped Solución és l'empresa especialitzada en gespa artificial de tipus residencial amb garantia de fabricant de fins a 8 anys. Gespa de fabricació europea.
I amb equip propi d'instal·ladors.
CéspedSolución.es.
A Granollers, restaurant El Trabuc. Del 9 al 23 d'abril, 29a quinzena de la cuina del Cargol. Tot un món culinari per experimentar. Vine i gaudeix el restaurant El Trabuc amb la quinzena de la cuina del Cargol. eltrabuc.com.
Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci. Tota la restauració. Tot el cinema premium. I tot ho tens també obert del 7 al 10 d'abril. Perquè ara, Blau, ho tens tot. Tot!
Sempre és moment de cuidar-se. Treu el millor de tu. Mima't i brilla amb els tractaments personalitzats que l'Institut Vila Rovira posa al teu abast. Rejuveneix i revitalitza la teva imatge mantenint sempre la naturalitat. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona. La teva, a Passeig Bonanova 112 i al 93-241-7888.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'abril amb Entrades de Vanguardia. Gaudeix de l'obra L'alegria que passa, de Degoll de Gom, al Teatre Poliorama, del Temps i els Conway, d'Àngel Llàcer, al TNC, o del Cap Roig Festival. Ja a la venda amb entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors.
Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb Ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Islàndia. Amb Albert Om.
Ara a Islàndia, la vida de Vicenç Castanyer. Té 52 anys i en porta 30 fent de camioner per mitja Europa. Està casat amb l'Anna i té 3 fills. Viu a Sant Martí de Sesgueioles, a la noia, però quan li demanes on és casa seva, diu que el camió. El camió és menjador, és llit i és lloc de treball. Vaig quedar amb ell, on si no, en una àrea de servei, a l'AP7. Hòstia, sort de dir-ho, perquè aquesta àrea està plena de camions, eh?
Sí, n'hi ha uns quants, n'hi ha uns quants.
Bé, para'l, baixa. Què tal, Vicenç? Doncs
pues mira, Albert, aquí, treballant.
Quina bèstia, eh?
Bueno, és un camion, no sé. És un camion.
Escolta'm, Arnau Dida Caral, tens aquí tres noms a la porta.
La tres mainades de casa.
Quina edat tenen?
Doncs pues l'Arnau en té 22, em sembla, 21 o 22, perquè és que amb aquesta feina m'he perdut la... La vida dels meus fills m'he perdut, però bueno, és el que hi ha. El Didac 18 cap a 19, si no té els 19, i la Caral 15 cap a 16.
Algun d'ells vol ser camioner o camionera?
No, a més és que els dos que tenen l'edat de tenir el carnet de conduir és que ni se'l treuen ni se'ls espera. Que jo penso, hòstia, perquè bueno, vivim aquí, Sant Martí Sesgueioles és un poble molt petit, no tenim res allà al poble, bueno, tenim molt poca cosa. Els collons, per bellugar-te i...
Ah, és la llibertat, no?
No em volen sentir parlar del carnet de conduir.
Falta el nom de la dona, no el veig aquí.
L'Anna, quan vam comprar el camió, em va dir que li feia no vergonya, però que m'és igual, no cal que fiquis el nom enlloc. Bueno, nena, tu mateixa, el mateix ficar-ne 3 en fiquem 4 o... Que no. Bueno, doncs no el vam ficar.
Sí, és com si portessis tatuat el nom dels 3 fills i no el de la dona, eh?
Exacte, sí. Sí.
Escolta'm, les mides del camión, te les saps què fa d'alçada? Perquè què fa?
Doncs mira, 4 metres, que és el màxim legal, i després de llargada aquest camión fa... El remol fa 12,5, que lo normal, doncs veus aquest camión que passa, aquest frigo, vull dir, 13,60, jo faig un metro menys pel tipus de caixa, és un bolquet, i bueno, ja està, vull dir, com tots els altres camions, no té res d'especial.
Bueno, jo m'hi vull enfilar.
Doncs pues endavant les atxes.
Ja. No sembla fàcil pujar-hi, no?
Bueno, t'han carregat, poder no, però ja pujaràs. Ja.
Bueno, vaig amb el micro i la gravadora, llavors m'hauries d'obrir la porta, perquè ara mateix moltes mans no tinc.
Pues va, a veure. Fem-ho.
Porta oberta. Venga. Aquí veig que hi ha 4 esglons.
Sí.
A veure. Deixa'm. Un, dos, tres... Oh, vaig al teu lloc, jo, de moment, eh? No. Puja tu, que vull parlar amb tu aquí dins. Jo m'assec aquí al costat.
Això és el meu lloc de treball, el meu menjador, bueno, la meva habitació.
Clar, jo estic assegut ara al teu costat, no vaig assegut al lloc del copilot.
Sí, al mig del carrer.
Això és el teu llit on tinc el cul jo ara.
Sí. Estàs al meu llit, tio.
Això vol dir que dorms cada nit aquí?
Sí. Ara, bueno, m'ha canviat la feina perquè... Bueno, no vull mirar de no sortir cap a fora a l'estranger. Llavors, visquent a Gombic, coincideix que puc passar algun dia per casa. Per exemple, aquesta nit he dormit a casa. I, bueno, però pràcticament tota la setmana aquí. És el que hi ha. És la meva feina.
Clar, tota la setmana aquí, però tota la vida que deus portar 30-35 anys assegut sí, en aquesta cadira.
32 anys. 32 anys a darrere d'un tortell, que diem. I anar-les passant dies bons, dies no tan bons, i passant de tot. Misèries, alegries, penes, no sé.
Amb aquests 32 anys de camioner, per quins països has anat?
Bé, doncs mira, començarem pel Nas, que és Portugal, Espanya, França, Itàlia, Àustria, el Benelux, que és Holanda, Bèlgica i Luxemburgo, Alemanya, i jo per aquí jo ja he fet. No he anat ni a Anglaterra, a la República Txeca, que m'ho descuidava, i ja està. Vull dir, ni Polònia, ni Rússia, ni coses d'aquestes. Jo encara afortunat que vaig començar que acabaven d'obrir les fronteres, perquè jo he escoltat de gent més gran que jo que a la Jonquera mateix s'hi passaven.
No sé. Els tràmits eren tremendos. Se sent la soledat quan ets camioner?
Bueno, hi ha dies que més que d'altres. Sí. Vull dir, jo... Quan tens problemes, sí, se sent molt.
És pitjor de dia o de nit?
Bueno, de nit ara procuro no conduir massa perquè, pues, perquè no em toca i tampoc em fa falta. doncs de dia. Perquè de nit guaita el llit aquí tapat i a dormir o a mirar la tele.
Ah, tens tele també aquí?
Sí, sí. I, bueno...
És la que, aquesta que veig aquí sobre, no?
Sí, sí. Si algun dia cau, tinc tots els números de sa víctima. D'un telicidi.
Veig un raspall de dents, també, aquí.
Bueno, doncs clar, de tant en tant també et toca rentar les dents. De tant en tant també has de treure la pols de per aquí al tablier.
Va, hi ha un pinzell aquí per treure la pols. Una navalla, veig, allà.
Una pallaresa, sí, home. Una pallaresa. Per tallar la llagonissa de Can Tarradellas.
On et dutxes, per exemple?
Bueno, doncs hi ha àrees de servei que tenen dutxes a les benzineres. I, bueno, i a casa, vull dir, procuro passar per casa. Alguna empresa et deixen dutxar, però això també s'ha anat perdent mica en mica. Antigament, doncs, et deixaven més. El que passa que això és com tot. Quan passa un i ho deixa molt guarro, acabem pagant tots. Diu, ah, sí? Doncs, guaita, com que n'hi ha un que no sou persones, no sou nets, s'ha acabat. I, bueno, cada cop ens hi trobem més.
Això... Per tant, m'he d'imaginar que de 7 dies que té la setmana, quants dies dorms aquí on estic assegut jo ara aquí al camió?
Pues compta que una mitjana de 3. 3 dies a la setmana dormo aquí al camió.
Dormir aquí al camió vol dir que tu pares en una àrea de servei, com la que estem ara, que estem a l'àrea de servei Porta de Barcelona, aquí a l'AP7, i aquí et quedes i aquí dorms tota la nit.
Sí, sí, sí. Però bueno, no sempre és aquí. De vegades dorms a la porta del client, pues perquè arribes just i et diuen que, noi, demà més... Pues au, què fas? Pues si hi ha un puesto, t'hi quedes. I... De vegades estem més bé fora de l'autopista que no pas de l'autopista, pel tema dels robatoris. Gasoil, obrir-te el pany, fotre't la cartera, tirar esprai a la cabina per deixar-te cau i llavors t'entren i, bueno, és que t'ho prenen tot.
T'han robat el camió?
No, a mi no. M'han entrat, però no m'han robat.
Però dorms amb la por que t'entrin.
Sí, sí, sí. Bueno, mira, guaita, aviam. Porto aquí... Sí, una peça que diem l'antirrobo, que això, doncs, qui vol ho porta i qui vol no ho porta, o... Peces mecanitzades, doncs que això ho fiques per, bueno, perquè no t'entrin. Ho tanques per dintre.
És com una balda per la porta.
Exacte, com un forrellat interior. Mm-hmm. És com un forrellat.
Si portes alguna cosa de protecció personal o no?
Oh, un mànec, però guaita, jo tinc el cap allà i el mànec està aquí darrere penjat. Vull dir que quan hagi agafat el mànec, poder ja m'han fotut a terra del camió i ja m'estan fotent cops de peu al cap.
Per tant, és fotut perquè has de dormir en una àrea de servei o has de dormir a la porta d'alguna fàbrica allà on vaig a descarregar, amb la por aquesta que no et robin el gasoil, deies, també?
Sí, 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 home, el preu que està el gasoil, bueno, pues, és que no, ja no cal que sigui... gent que fan el mercat negre de gasoil. Ja és, bueno, pues mira, un altre camió. Un altre camió que porta una bomba de treure gasoil i, bueno...
Perquè quants litros t'hi queuen de gasoil al dipòsit? O sigui, què et val omplir el dipòsit ara de gasoil?
Pues mira, el que val en diners no t'ho sé dir, però el dipòsit aquest d'aquí a la meva esquerra, 900 litros. El dipòsit de la dreta, 450.
Si els omples tots dos, són 1.300 litros, a euro i mig vol dir 2.000 euros.
Sí, sí. Sí, sí. Això és el que em suposa. I anem omplint, doncs, mira, com podem... Bueno, és, clar, no pots anar sense gasoil, però vas mirant els preus, vas mirant tot. I, bueno, i anys enrere això, doncs, no passava. Vull dir, el transport anava amb uns preus que ens deixava guanyar la vida. Ara no, vull dir... Hem fet una vaga, hem fet tot el que més o menys ens han demanat, però no ha servit a gran cosa.
Teniu bon rotllo entre vosaltres?
Bueno, amb els que coneixes sí, amb el que no coneixes no. I és així. Vull dir, mira, jo estic veient que els camions avui en dia són molt macos, són molt pràctics, són ben parits, collons. Vull dir, s'ha de dir que són ben parits. Però hi ha una cosa que ens ha trastocat una mica a tots i és el programador de velocitat. Jo fico el programador de velocitat, jo igual que molts, eh? I carretera i manta. Jo porto quilos, i aquest aquí al costat no porta quilos, quan ve una pujada, evidentment, pues, intentarà avançar-me. Perquè jo, clar, em baixa el pes, la velocitat. Però, bueno, com que jo vaig amb l'automàtic, pues, el camió em va fent. Però, clar, si l'home no m'acaba d'alentar dalt, és rara la persona que aixeca el peu perquè acabis de passar. I tots ens disculpem dient, és que jo lo llevo en automàtico.
I llavors veiem aquella imatge, quan nosaltres anem amb cotxe per l'autopista, que hi ha dos camions conduint en paral·lel, no? Que no acaben d'avançar-se mai més, però tampoc n'hi ha cap dels dos que cedeixi.
Exacte. Això passa provocat per això, des del meu punt de vista. Abans, com que anaves amb el gas, pues, bueno, inconscientment, pues aixecaves una mica el peu, que és que no costa res. És que no costa res. Però cada cop ho fem menys, i jo el primer, aviam, no... No vull dir que jo ho faig bé i els altres malament. No, no, jo ho faig com tots.
A la nit us trobeu? És a dir, per exemple, tu pares en una àrea de servei, com ara la que estem aquí, aquesta porta de Barcelona, i dius, vale, jo aquí és on em quedaré, aquí és on dormiré, però primer he de sopar. Menjar, te'l portes de casa o vas a sopar a l'àrea de servei?
Les dues opcions, Albert. Jo aquí sota t'he dit que portava la nevera, porto el microones, porto menjar de casa, i si em trobo amb algú, doncs... Pues...
Aquí sota el meu cul, diguem ara,
sí, sí.
A sota el llit, per
sí,
entendre'ns...
Sí,
i microones.
Sí, bueno, microones és una instal·lació que m'he fet jo a part, però que l'agafo, me'l poso aquí sobre, m'escalfo el menjar i...
Vol dir que pots portar tàpers per tota la setmana?
Sí, 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 sí. Però, bueno, vull dir, fem les dues coses, vull dir, que em trobo amb fulano. Clar, avui en dia amb els telèfons ens truquem tot sovint, cada dos per tres, hasta per avorriment. Què fas? És que m'estic avorrint. Cada un dia és que estic fotent, jo què sé, baixant de Madrid o... Abans, tornant de Lyon o el que sigui, és igual. Ah, bueno, pues mira, aquí anar fent petar la xerrada i passes un rato. I, bueno, va, ja ens veurem. O quedem per sopar o el que sigui.
T'adorms?
No, no. Però, bueno, també et dic una cosa, sóc com la canalla. Quan tinc gana menjo, quan tinc son dormo. Si estic conduint i, hòstia, ep, guaita, on estàs tu? Cap aquí darrere el niu. Fiques el despertador, 10, 15 minuts, i et tornes, et despertes, et rentes la cara, fas un vol al camió i... tornes a tirar. Vull dir, avui en dia això de dormir-se, sí, que potser hi ha gent que porta medicament i van amb el pit al cul, però jo portant xatarra, no, jo no corro per la xatarra.
Ara vas carregat, aquesta bèstia que a mi em va carregada?
Sí, sí. Vaig carregat per anar a descarregar cap al País Basc.
Et sap greu haver-te perdut la infància dels teus fills?
Ara sí, quan ets jove i tal, doncs, bueno, vas fent... A la meva manera els he vist créixer. Però no, la meva manera no és la mateixa que la de la meva dona. L'Anna els ha patit... Bueno, la meva dona es diu Anna. Els ha patit, els ha patit.
Els ha patit i els ha disfrutat.
Sí, bueno, sí, exacte. Falta el detall aquest. Els ha patit, els ha gaudit i bueno, els ha cuidat, els ha fet créixer ella.
I... L'Anna no t'ha dit mai, escolta, busca't una altra feina, Vicenç, que puguis estar una mica més a casa.
Pues ara mateix que recordi, no. Ara mateix que recordi, no. Però de vegades fem conya perquè... Jo soc trasplantat de ronyó, vaig estar 4 mesos de baixa. I fèiem conya perquè dèiem, hòstia, quan me jubili, vols dir que mig any no ens separarem? Perquè, hòstia, sempre hem estat acostumats a estar distanciats, no? Almenys de dilluns a divendres i bueno, fem aquesta conya. Espero que no, perquè és el que t'he comentat abans. Porto un ronyó seu.
Que el va donar l'Anna?
Sí, 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 sí. Porto un ronyó seu i, bueno, en fi. L'he de cuidar. Amb ella i el ronyó que porto.
Què t'agradava, tu, d'aquesta feina? Diguem, per què de tan jove et vas emocionar i il·lusionar per portar un camió?
La llibertat. La llibertat. Estar fora, sortir, veure, viure món.
Però aquí, Vicenç, veus món o veus carretera, només?
Bueno, sí, és que al final és autoenganyar-se, perquè és el que dius tu. És que veig món i polígonos. Polígonos en conec, buah. El que vulguis i més, però... Puestos, bueno, de vegades sí que algun cop pares d'hora i et trobes amb algú i... Va, anem a donar un vol aquí al poble i tal, però això poques vegades.
Quantes hores seguides pots conduir?
4 hores i mitja és el tope. I 2 dies a la setmana podem fer 4 hores i mitja, 4 hores i mitja que són 9, i 2 dies a la setmana podem fer 10. 10 hores de conducció, 2 dies a la setmana.
Has treballat sempre per tu? Diguem, tu has sigut autònom o has treballat per empreses?
No, no, jo era un xòfer ben feliç de la vida fins al 2008. No, espera't, 22, fins al 2012. Sí, fins al 2012 era xòfer. L'empresa on estava va tancar. Vaig estar picant portes, en aquella època la cosa també estava complicada. I no hi havia manera, perquè el que era xòfer i tenia feina no es bellugava. I, bueno, les empreses, pues, evidentment, per molt que et coneguin i tal, pues, no compraran un camió per tu, perquè ets tu. I, bueno, se m'acabava l'atur. L'atur m'apretava i tal, i jo realment estava a casa que estava malament. Estava malament, però de la testa, del cap. La canalla, pobres, eren menuts i venien qualsevol cosa de canalla i és que se'm posava malament. I pensava, hòstia, però no pots estar així, tio.
I perquè estaves aturat, perquè no tenies feina, no?
Exacte, m'estava agobiant, m'estava agobiant. I parlant amb l'Anna va sortir una oportunitat d'entrar a treballar en una empresa com a autònom. I ara mateix et puc dir que quin gran error, perquè la situació ara mateix és molt complicada, però bueno, és el que hi ha.
Això vol dir que el camió on estem ara, aquí a la cabina, aquest camió és teu?
Bueno, és més del banc que meu. Ho estem intentant que sigui més meu que del banc, però sí, 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 sí.
Què val un camió?
Bueno, un camió, doncs, ara mateix estan parlant, doncs, des de 115, 112.000 euros en amunt. És com un cotxe. Posa-li les coses que vulguis.
No, com un cotxe, no? És molt més car.
No, però vull dir, pots ficar a 100 seients de pell, vull dir, el pots encarir tant com vulguis.
Però vaja, de 100.000 euros no baixa un camió.
No ho crec, no ho crec. Poder sí que n'hi pot haver... Bueno, clar, depèn del camió, però una tractora com aquesta, clar, jo ho comparo com aquesta.
I està ben pagada, aquesta feina?
No. Ni com a autònom ni com a xòfer. No, per res del món.
No. Què ho hauria d'estar-ho, diguem? Perquè hi ha una banda de risc a la carretera, no?, que és molt arriscat, una altra de servei essencial, perquè si no hi ha tots aquests camions que veiem amunt i avall transportant productes, doncs molta part del món s'atura, no?, que és el que vam veure també quan hi va haver la pandèmia, i després perquè estàs molt temps, molts dies fora de casa.
Sí, hauria de ser així, Albert, però no és així. No sé... No sé el per què, no... Si sapigués la raó, doncs miraríem de posar-hi solució. Jo, no només jo, sinó molts altres autònoms que hi ha, i petites empreses, i... Vaja, jo almenys no sé el per què.
Hi ha dones camioneres?
Sí, algunes, sí, sí, sí.
Però què? Si haguessis de dir un percentatge de cada 100, quantes camioneres et trobes?
Hòstia, un 0,01%. Jo diria que... Tampoc m'hi fixo, no, però... Sí, sí. Un 0,0% diria que ja està bé.
Tens alguna explicació de per què només hi ha homes camioners?
Pues no. No ho sé.
I gent jove n'hi ha?
Gent jove, cada dia menys. Cada dia menys. Vull dir, hem de partir de la base que ara mateix un carrer de conduir un camion, no sé perquè ja fa anys que el tinc, però diuen la gent que 2.000, 2.500 euros el carrer de conduir, llavors gent...
I el tipus de vida...
Sí, bueno, clar, és que és això. El que està guanyant avui en dia un xòfer sempre és més que el que pugui guanyar una persona en una fàbrica. Però la qualitat de vida és que no té res a veure. Bueno, què t'he dit jo? Els meus fills no els he vist créixer.
És que no és una feina la de camioner, no? És una vida.
Sí, 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 és una vida. És la vida per la vida. Sí, sí, és la teva vida per la vida de camioner.
Clar, jo et parlava de la soledat, no? La soledat... Tu em parlaves de la llibertat, també. Vull dir que alguna cosa bona també deu tenir, ser camioner.
Sí, sí, home, clar que sí. Vull dir, repeteixo, la llibertat. Jo mateix, en a mi mateix, jo no m'imagino, no sé, en una fàbrica a picar peces, allà amb una màquina 8 hores. Patam, patam, jo no m'hi veig. Com a molt, doncs, en un magatzem portant un toro. Bueno, mira. Però no m'imagino. A més, que és que jo ara mateix, amb 52 anys, a mi em dones una paleta i deu ser per rascar-me l'esquena. Tampoc és aquest extrem, però no em puc ficar jo amb un torn a fer peces o... M'entens? Vull dir, jo ara he de fer, doncs, això. O jo què sé, o que mai plego d'això i baixo de la carretera, doncs m'imagino portant una màquina... No sé, algo relacionat amb un volant i amb quatre rodes.
Vicenç, casa teva és el camió o és Sant Martí de Sesgueioles?
El camió. Sí, el camió. Cada dia menys, però continua sent el camió.
És que passes més hores aquí que a casa.
Pues sí.
No, clar, casa és aquí.
Sí, sí. Passo més hores aquí que a casa, sí, sí.
Al cap de setmana tens cotxe o aneu amb el camió amb la teva dona?
No, home, anem amb el camió, evidentment, perquè podem carregar més, anem al Mercadona i omplim... Fem la compra del mes.
No, però l'Anna quan fa, per exemple, que no puja en aquest camió?
Pues, hòstia, l'Anna que no ha pujat aquí aquest camió poder fa... Pues poder 3 o 4 mesos abans de festes de Nadal, però tranquil·lament, i pujar perquè, no ho sé... no me'n recordo per què, perquè quasi bé jo... Això m'ho gestiono jo. Em faig el llit, me'l desfaig, bueno, m'espavilo jo. N'hi ha que tenen la dona que els ajuda, que neteja, que tal, que qual, que els hi fa el llit, que jo no... No, l'Anna diu que no, ja vindràs. T'espero aquí a casa, vull dir, a més allà al poble deixo el camió que a peu estic 2 minuts.
Has tingut mai un accident?
No, accident greu no.
Quina sort, no?
Sí, considero afortunat, això sí que és veritat. Sí, sí.
I en canvi en deus haver vist molts.
Sí que n'he vist. I algun d'important i, bueno, algun amic s'ha quedat pel camí. I això és... Això dol. Però, bueno, és llei de vida.
Des d'aquí dalt, no?, tens una posició privilegiada, estem pràcticament, no sé, a 4 metres, no?, 3 metres, si arriba fins a 4, doncs aquí devem estar 3, 3 i mig. Clar, veus com conduïm els altres. Ja riu. Per què rius?
No, perquè sí, perquè tens raó i, bueno, i veus coses.
Què veus? Si et diguessin, hosti, com condueix la gent? Tu que has tingut durant 32 anys en aquest camió aquesta visió privilegiada, com conduïm?
Bueno, com podem, però últimament jo crec que s'ha perdut el respecte ja no als camions, sinó entre nosaltres. Entre nosaltres, vull dir... Ja no és una guerra de camión contra cotxe. No, ja no és això. Ja és cotxes contra cotxes, que tothom vol sortir davant. Veus, per exemple, arribant amb un trencant que hi ha un accés, tu vas per l'autopista i hi ha un accés, doncs a lo millor el cotxe de davant et veu i per la raó que sigui, doncs aixeca el peu perquè passis i ell ja pensa que sortirà darrere teu. I el cotxe de darrere veus que, hòstia, que es fot nerviós, cop de volant i se t'ha de plantar aquí davant del camión. I dius, bueno, no ho sé. Tu mateix, són 40 tonelades. Parar 40 tonelades no es fa com parar un cotxe de 1.200 quilos.
40.000 quilos?
Sí.
Vol dir que des de que veus que has de frenar fins que acabes frenat, quan passa?
Hòstia, no ho sé, però quan, de vegades te les veus apretades i penses, hòstia, que no acabem d'arribar mai o què? Perquè ja t'esperes el cop. I, bueno, al final pues, no passa res i renecs els que vulguis, eh? De Déus n'arriben a baixar a estones, però en fila índia, que no els acabes, eh? Però mai passa res. De vegades, doncs, mira, una pitada, fots 4 llums, treus el braç per la finestra, me cago allà, i l'altre, el cul me les fots. Ja he tirat un tros enllà.
Vicenç, parla'm de les àrees de servei.
Hòstia, les àrees de servei. Aquí, aquest país que estem ara, pues, complicat, perquè no són massa grans, no... Saps què passa? Que a l'haver sortit, tan sols vés-te'n a França, no sé si hi heu anat mai vosaltres amb el codi.
Sí.
Ja ho veus, a la vista està. És car, eh? És car perquè els peatges són cars, això sí. Però és que el que nosaltres diem un trist pixador, vull dir, una àrea que no té benzinera, a França, pues, ho tenen, no sé, deu ser mentalitat, no? Que tens una font d'aigua... tens uns lavabos nets... Aquí, doncs mira, aquí on estem, si és que baixes aquí a terra i sents olor de pixum. Perquè jo també baixo i m'hi pixo, que collons, hem de dir una altra cosa. No, vull dir... Però per què? Perquè no hi ha... No...
Llavors, dir, pixes aquí, no vas als lavabos.
Oh, de vegades no. Vull dir, guaita, hòstia, m'ha breta.
Pues, perquè estan bruts.
No, bueno, perquè estan bruts, perquè poder també estan lluny, perquè hi ha 4 àrees mal comptades, procuren fer-les grans... però no procuren fer-les amb lògica. No sé, poder estar mal dissenyat.
Dutxes n'hi ha a totes les àrees de servei?
No, a totes no. A totes no. I, bueno, espera't, que poder n'hi ha, però és el que et deia abans, Albert. Com que un dia va anar un i va fotre una trastada, no sé què van dir, ah, sí, doncs vete tancades. I aquí no n'hi ha, i ja està. Diuen que no n'hi ha i... doncs no n'hi ha. No pots dir, home, però si fa 3 mesos em vaig dutxar. No n'hi ha ni punto. Ja està.
Llavors pot ser que estiguis 3 dies sense dutxar-te.
Tranquil·lament i sense cap mena de vergonya. Vull dir, no és la il·lusió de la meva vida, però em passa, collons, aviam, és la meva realitat.
Quan arribes a Sant Martí de Sesgaioles, llavors fots aquella dutxa que dius, va...
Hòstia, quan arribo allà a Pous i Corrioles... sí, cap a la dutxa, com un campió.
Ara ho tens tot parat aquí, quina música m'he d'imaginar que escoltes?
Pues, bueno, no ho sé, hi ha els Dire Straits, hi ha, bueno, hi ha, és que és de tot. Avui en dia, si és que amb això tenim de tot, amb això em vinc a referir.
Sí, tens de tot, ja ho sé, però vull dir, dius, hòstia, m'estic adormint i no puc parar. Com em desperto?
Com em desperto? T'ho dic de veritat, em tiro un pèl del nas. Prova-ho, un dia tiro un pèl del nas.
Jo pensava que em anaves a dir una cançó...
No, bueno, també, però vull dir... quan ja estàs molt apurat... Sí. Ja t'ho he dit, Albert. Ara, últimament, no. Quan eres jove sí que de vegades pues, intentaves més i tal, i ara... Però sí, bueno, sempre hi ha, no sé, alguna cosa de heavy... Va, però procures que sigui poca estona perquè... Vaja, aquí on estàs tu s'està molt bé.
Si penso en una àrea de servei, penso en la Jonquera, no? Una àrea de servei molt gran. I al voltant d'aquella àrea de servei, que hi veig centenars i centenars de camions aturats, hi ha prostíbuls. Això, diguem, és una cosa que va associada a aquesta feina. Com ho vius, tu, això?
Bueno, jo això ho vic, i són, i a mi que s'hi vagin estant. Jo no... M'és igual.
No. Però he d'imaginar que molts d'aquells camions que estan parats, que estan tants dies fora de casa, utilitzen aquest servei.
Home, suposo que alguns sí, si no, no hi serien, Albert. Si no, no hi serien. Però, bueno, precisament els de la Jonquera poden estar fets més per salvar la llei francesa i llavors baixen amb els seus cotxes que no pas pel servei que puguin necessitar els camioners. Perquè el que sí que et puc dir és que arreu d'Espanya, quan jo vaig començar, doncs, hòstia, n'hi havien, se'n veien. Ara no se'n veuen. No sé si la gent amb el telèfon o amb això, amb el Tinder, ja es treuen les penes de sobre, no tinc ni idea. Poder, per això no fa falta. Però...
Si veus menys prostíbuls a la carretera que no pas abans.
Bueno, però és que no és només prostíbuls, són restaurants. És que és de tot, a la carretera hi ha, però molt menys restaurant, ja és exagerat.
Aquell mite que si veus camions aturats aquell restaurant és bo?
Pues, t'ho poso mentre dit, perquè de vegades és perquè em posto per aparcar. Tan simple com això. Tan simple com això. Mira, aquí ja posto per aparcar, doncs parem. És que una prova és ben fàcil. Hi ha molts... Bueno, doncs aquí mateix on estem ara, comptem els camions que hi ha aquí. Ens n'anem al bar i veurem quanta gent hi ha a dintre.
Molt poca. Tinc la sensació, pel que m'expliques, tu que portes 32 anys de camioner, que abans fèieu més vida junts, els camioners, i que ara cadascú va a la seva.
Bueno, és que abans també ens la podíem permetre, Albert.
De calés?
Clar, sí, sí. Ara la cosa va molt justa per tothom, és que està pels autònoms. Que deu haver-hi autònom que es guanya molt bé la vida i que el tio, com un campió, i s'ho guanya, però...
Hi ha més gent que tira de tàper.
Sí, 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 sí.
No és una bogeria tants camions amunt i avall? Perquè a vegades quan veus... Clar, tu vas per l'autopista i veus desenes i desenes i desenes de camions que se'n van cap a França. Però mires cap a l'altra banda i veus desenes i desenes de camions que venen de França i que venen de països molt diferents. I el que tenim aquí ho hem de portar allà i el que fan allà ho hem de portar aquí. No és una bogeria?
Sí, però això suposo que ens ha portat la globalització, no? Em diuen? Jo no tinc gaires estudis, però m'imagino que deu ser això de la globalització i... Bueno, és el que et deia, jo l'automoció, pues, la Seat cap a l'Audi, cap a la Volkswagen i a l'inversa. I... no sé, suposo que això... Sí, realment... és que realment nosaltres, amb la feina que jo faig, no. Però amb Tauliners veus un camió molt gran i a lo millor porta un cagarret allà al mig, que diu, oh, Déu, però i on va aquest home? Pues, és que això és urgent. Doncs pues, tira avall, amb l'urgència. No tots els camions van plens.
Fa calor aquí dins, no?
Bueno, sí. Però, bueno, es baixen les finestres i entra l'aire. Perquè he engegat el calefactor, que ja en dic l'estufa, a motor parat, l'he engegat i, bueno, puc graduar la temperatura.
O sigui, tu pots dormir, diguem, amb aquest calefactor engegat, si vols.
Sí, mira, i això que tens aquí sobre el cap és per l'estiu, és l'aire condicionat. A motor parat, també. Llavors ja no el del camión, bueno, com un cotxe normal. I aquest és per al motor parat.
O sigui, com a mínim a l'hivern no passes fred dormint.
No, i a l'estiu tampoc passo calor gràcies a això. Puc engegar el camió?
No, mai.
Bueno, aquí pues, portem molta informació. La càrrega de la bateria, bueno, en fi, no sé.
758.259 quilòmetres.
Sí, sí, sí. Aquests són els que porta el camió.
I quants anys té el camió?
Pues és de desembre del 2017.
Sí, 5 anys.
Sí, 5 anys llargats. Bueno, 5 anys i pico.
Per què ens fascinen tant els camions?
No ho sé. No t'ho sabria dir ara mateix, Albert. M'agraden i...
No, però jo crec que tothom, no? Hi ha una com una fascinació per aquestes bèsties, no?
Poder per això, per la paraula que has dit, tu veus una bèstia i... No sé, és com aquests que... Hòstia, si ojalà això del Jurassic Park fos veritat, no? I aniríem encara que m'hagués d'endeutar per tota la vida.
Que sou com els dinosauris a la carretera.
Sí, 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 sí. Estones fent nosa i estones no. I de vegades, sobretot en la pandèmia, t'aplaudien i... I, bueno, i ara, pues, ara ja la gent ja no se n'en recorda. I, bueno, en fi. Sí, uns dinosauris de la carretera. Ho has dit molt bé.
Vicenç, moltes gràcies, eh?
A vosaltres, Albert.
I bon viatge.
Gràcies, gràcies. Igualment.
Doncs per ser divendres ja n'hi ha prou. Avui a Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferrús al control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Tom. Una pausa i de seguida avui no hi som per festes, amb l'Edu de Batlle. Acabeu d'aprofitar aquests dies. Tornarem dilluns, dilluns de Pasqua.
Ja falta poc per la gala dels Premis DRAC.
Premis que posen en valor les iniciatives que milloren la nostra societat. Un compromís que compartim amb Aigües de Barcelona, que amb l'impuls de l'aigua canvia el futur.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
celebrem amb tu els premiats de la segona edició dels Premis DRAC. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'abril amb Entrades de Vanguardia. Gaudeix de l'obra L'Alegria que passa de Degoll de Gom al Teatre Poliorama, del Temps i els Conway d'Àngel Llàcer al TNC o del Cap Roig Festival. Ja a la venda amb entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC més 1 Podcast. RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten, amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
1.
A Borges portem més de 125 anys oferint oli d'oliva de qualitat.
L'oli d'oliva verge extra destaca pels seus beneficis naturals. Des de Borges treballem perquè els nostres olis segueixin un procés de producció sostenible amb el planeta i amb les nostres ampolles reduïm cada any 143 tones de residus plàstics.
Borges, cuidant el que importa.
RAC més 1, podcast.
Ja és aquí la segona temporada de L'Escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Torna el Rose Battle de RAC1 amb 5 nous combats. Joan Maria Pou i Laia Coll.
Ella diu que fa curses i que està molt en forma. El rei emèrit sense crosses.
Jo almenys les curses les vaig a córrer i no les narro des de la línia de meta.
Míriam Díaz i el senyor Buigas. Edu de Batlle i Adrià Santa Susanna.
Política catalana. M'agrada donar bones notícies, eh, lladre?
Marc Serra i Rocco Stenhauser, Mireia Giró i Marta Bosch.
El meu germà em fa ombra, és veritat. Ningú sap qui sóc. El meu DNI posa la germana de Marc Giró.
I un jurat de luxe per decidir el guanyador. L'Escorxador, segona temporada. Que comenci el combat. Escolta la app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Prepareu-vos, que ja són aquí... Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a l'1 de juliol a l'Albert de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a colòniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colònia Wars.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Fa que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís.
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme.
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és, tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta,